Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
M'enamoren els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants, fan jugades que semblen jocs de mans. Tinc un home que és timador, però quan m'estima no em tima ni un no. Tu en tens dos, ja en tinc tres, dona dels dos, té els meus tres. I ves per un tres i dos, ja no hi som.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda aquest dimecres 15 de maig al Palau de la Música Catalana es vestirà de gala amb un toc ye-ye per retre l'homenatge que es mereix la diva de la cançó catalana, la gran Núria Feliu, que ens va deixar, com ja sabeu, com recordareu, un trist i calorós 22 de juliol de l'any 2022. Laura Simó, Cris Juanico, Marina Rossell o Joan Manuel Serrat seran alguns dels artistes que interpretaran una selecció de temes de la Núria Feliu, de la Feliu, en aquesta, deixeu-m'ho dir així, festassa, que serà, com dèiem, un homenatge a la tasca musical i de normalització de la llengua pels de paller de la vida i trajectòria artística de la cantant catalana. Per parlar de la vida, de l'obra i, sobretot, d'aquest gran homenatge que retrà a Núria Feliu, doncs és un plaer saludar aquesta hora aquí a l'estudi de Ràdio Estel a l'Enric Major, que és director artístic de l'espectacle. Enric.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bona tarda. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Encantat de poder parlar tan bé d'una cosa tan fàcil i tan estimada.
És que és així. Ara en parlàvem, estàvem escoltant l'informatiu i també parlàvem amb l'Oriol de Balanzó, que és guionista d'aquest homenatge. Núria Feliu al Palau. Oriol, què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per comentar-nos.
Vinga, posem més música, va.
Van a escola els infants amb bufanda i abric i bufant-se les mans de tornada les mares passaran pel mercat, daran voltes i voltes perquè tot va molt car, molt car, avui molt més que ahir.
Som a ple d'art i de sants.
Sí, sí, molt adequada l'entrevista per l'emplaçament.
Això és així, no?
Juguem a casa, avui juguem a casa.
Exacte, us anava a dir, esteu còmodes, no? Perquè, clar, la Núria era de Sants, però és que a part n'exercia de Sants.
I tant. Tenia el cartell de la parada del metro de Sants, el tenia a la seva terrassa. Vull dir que si tenies algun dubte, allò t'ho clarificava. Ella és una dona, era una dona formada al mercat de Sants, i això li donava, jo crec, aquest caire que dèiem familiar que tenia amb tothom. L'acabaves de conèixer i semblava que et conegués de tota la vida. I aquest caire familiar jo crec que li donava aquest saber estar al darrere un taulell, doncs ella l'exercia dalt de l'escenari.
Sí, quan el teu escenari ha sigut la parada del mercat, qualsevol altre escenari, jo crec que se't fa més fàcil, perquè has de vendre un altre tipus de peix, diríem, però ella el venia bé a tot arreu, jo crec.
Clar, i tu ara deies, Enric, deies, ostres, és que anar pel carrer amb la Núria era arribar tard als llocs, no?
Sempre. Si havies d'anar amb ella, sabies que havies de sortir molt d'hora, perquè ella ho portava bé. Hi ha gent que ho porta malament, això que li demanen un autògraf, una fotografia, i ho porten amb un rebuf, i ella no, ho portava molt bé, saludava, era una dona molt amable, i saludava la gent, i per tant, si havies d'anar a un lloc, havies de prendre temps, perquè si no arribaries tard amb la pel·lícula.
A ella li anava molt bé saludar, però potser en qui anava amb ella no tant, si feien tard.
Clar, perquè arribava tard havent sortit molt d'hora de casa.
Escolta, clar, el mes d'abril, si no m'equivoco, la revista Enderroc li va dedicar un número especial. L'exposició al Palau Robert, que està sent un èxit, que podeu...
Que acaba aquesta setmana.
Això, que tant, acaba el...
Sí,
que
és el 19.
El 19.
El diumenge, sí.
Vosaltres que estareu al Palau de la Música aquest dimecres, 15 de maig, amb Núria Feliu al Palau. Per fi creieu que s'està fent justícia, no?, la figura de la Feliu, no?
Sí.
Que hem de dir així,
sí,
no, Enric?
Sí, ja tocava. Perquè jo crec que és una cosa molt insòlita el que estem fent, eh? Perquè hi hagi una exposició al Palau Robert i per cloure això un Palau de la Música en homenatge, jo no ho he vist que s'hagi fet a ningú. I ja era hora que es comencés a fer, i es comencés a fer amb la Feliu.
Sí, d'alguna manera... a més, l'exposició i aquest concert estan agermanats, no? Perquè, a més, l'Òscar Dalmau, doncs, que és comissari de l'exposició, serà un dels copresentadors d'aquesta festa que farem dimecres al Palau de la Música, però, sobretot, jo crec que hi ha un nexe d'unió entre aquestes dues coses, i segurament també en aquest especial, aquest reportatge que feia en The Rock, que és de posar en valor la feina de la Núria, en tant que artista, en tant, sobretot, que cantant i que músic. Perquè, i ho dèiem també fora d'antena, jo soc nascut l'any 79, i ja soc gran, però hi ha gent més jove que jo, o jo, que vam assumir a la Núria Feliu com un personatge popular i televisiu, no?, sobretot, i que d'alguna manera el personatge havia de passar la pròpia obra de la Núria, i a mesura que jo em vaig anar fent gran, i sobretot també a partir de l'Òscar Dalmau, que és una espècie de fanàtic, perquè diguéssim que sempre li diem que li va la iaia, perquè ell, diguéssim que per ell la història va acabar en més o menys l'any 1971, segurament, o l'any 69, doncs de cop te n'adones del que va fer aquesta dona per la cultura d'aquest país, i és una cosa que no és baladí, que no és cap ximpleria. Yeah. És a dir, abans jo citava noms, per exemple, de la cançó francesa, com la Françoise Hardy, o com la France Gall, o per dir algun nom, i això són superestrelles, o han sigut superestrelles a França, que tenen carrers amb el seu nom, i que gairebé alguns estan al panteó, com a persones de l'Estat. I què passa? Que aquí el que teníem era una artista d'aquesta mateixa dimensió, però que cantava en una llengua perseguida per un estat feixista on vivia. No estava exiliada. I, a més, ho feia divertit. Llavors, jo crec que, per una banda, això s'ha de posar en valor, ho feia divertit i ho feia fàcil i ho feia proper, però això ha sigut, jo crec que per una sèrie de generacions, ha sigut un hàndicap perquè no semblava seriós. És a dir, la nova cançó era una cosa molt seriosa i aquella gent havien sentit, doncs, el folk nord-americà, etcètera, etcètera, o la cançó francesa, la cançó protesta, el que fos. I fer les coses divertides o fer les coses fàcils, de vegades, sembla que tinguin menys valor. Però també, i acabo aquí, a Leo Messi ningú li tirava encara que marqués gols molt fàcils, no?
Clar. No.
I a més a més, estic absolutament d'acord amb el que estava explicant l'Oriol, perquè, a més, ella venia del teatre i hi havia un comportament a l'escenari diferent als altres companys seus generacionals. Perquè normalment els cantants de la seva època o eren cantants d'orquestes que anaven a festes majors o tot això, que això és una cosa, un gènere, i els altres, els de la nova cançó, s'agafaven, la majoria, s'agafaven a una guitarra i allà, garrang, 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 anaven cantant, alguns molt bé, els altres feien el que podien. I aleshores, però ella venia del teatre, tenia un comportament dalt de l'escenari, d'actriu cantant, que això també era molt diferent als seus col·legues de la generació.
Clar, és que els seus col·legues que tu deies de la generació, hem de pensar en els cantautors
de la nova cançó.
I ella havia de competir, si m'ho permeteu, entre cometes, clar, quan, tal qual que tu dius, no, Oriol, de tan simpàtica, no ens la preníem en sèrio.
I per altra banda, perquè el que semblava que fes molt fàcil ho feia a través també, no només de talent, sinó de molta formació. És a dir, la Núria sabia llegir música, sabia...
Sí,
dir, quan
no?
Tu acompanyes Tete Montoliu tocant a Nova York, no és perquè ets molt simpàtica. O sigui, Tete Montoliu, com la majoria de músics de jazz, era un cabronet. I per tant, no es feia acompanyar per ningú, sí, per qualsevol que passava per allà al costat. I per tant, no només hi havia talent, sinó que hi havia formació, i això crec que fins i tot per generacions molt més joves, especialment ara que sembla que tot estigui centrat en el jo i en el talent que jo ja vaig tenir, ja tenia quan vaig néixer, sí, i que te l'ensenyo a les meves xarxes socials, si d'alguna manera posem en valor que la formació és important perquè després no es noti, doncs jo crec que és molt xulo. I el personatge de la Núria, o la persona de la Núria, jo crec que això ho demostra amb escreix, no?
Tenim enregistraments d'aquests que parles, que són de jazz, de la cosa més seriosa del món. I al mateix temps era capaç, després, immediatament, fotre't un disc de couplets.
Exacte, i de cop tenia una base en cabaretera, no?, i d'omplir-te el molino, i de, sí, bueno, tu hi eres, vull dir, que tot això que tu la vas ajudar, també la vas acompanyar, doncs és molt divertit que tingués tan poc complexa com per dir, doncs jo faig això.
Jo faig això. No, clar, Enric, això com era, no?, perquè, clar, tu eres amic personal de la Feliu. Sí. Ara l'Oriol deia, tu la vas acompanyar com a escenògraf, com a director en diversos dels seus muntatges, no?
Sí, per exemple, ella, hi havia un lloc fantàstic al final de la Rambla, que era la Cúpula Venus. La Cúpula Venus era una cosa com alternativa, una cosa fantàstica, que de repente veies un striptease de la Cristalem o un show del Pavlovski. I de repente ella va dir, doncs jo vull estar a la Cúpula Venus. i va fer temporades, tres temporades a la Cúpula Venus.
Però això, un cop ja costa, tens una carrera consolidada.
Exacte.
Que no és, bueno, provaré coses a veure si em funciona, sinó que podia destruir la seva carrera, això.
Ja havia fet, enregistrat tots els jazz que vulguis, havia cantat al Palau, ja havia fet... I de repent ella té la llumeta de dir, i ara la Cúpula Venus. Era... En aquest sentit, era molt audaç. I ho convertia en un èxit, perquè es mantenia. Vull dir que no era fer un recital d'un dia a la Cúpula Venus. Feia temporada a la Cúpula Venus. Que això tampoc no era pas tan fàcil.
No podia fer tothom. Expliqueu-nos, això us volia preguntar, què hi trobarem amb aquest Núria Feliu al Palau, no? Perquè deia Laura Simó, Cris Juanico, la Marina Rossell, Joan Manuel Serrat, els Catarres, també... Clar, això deu haver estat complicat, Enric, de coordinar, perquè tothom, estic convençuda que tothom, no, volia ser-hi aquest dia, no?
Tothom hi ha volgut ser i tothom encantats de fer això, cantar Clar. Cançons que havia cantat la Feliu. Per exemple, la Marina no ha cantat mai el Clar País. I el Clar País és una de les cançons que a mi em van il·luminar per conèixer el personatge Feliu. Jo l'havia vist cantant i tal, coses... I un dia... I l'havia sentit... Els seus enregistraments amb discos sí que els havia sentit de jazz. Però en jazz jo no l'havia sentit. I un dia, de repent, quan tots eren progres de la meva època, peluts, i amb jerseis gruixuts i bufanda, de repent ella actua a Papagayo. Papagayo era una boat. Una boat selecta.
Sí.
Aleshores, aquell dia havies de deixar la bufanda i el jersei i fotre els pantalons acampanats, diguéssim, acampanats.
No hi podies anar de qualsevol manera.
Clar, havies de... Doncs allà vaig anar a veure la Feliu i de repente es fot a cantar el Clar País. I a mi, esclar, se'm va obrir... Vaig veure una cosa diferent.
Yeah.
No sabia de qui era en aquell moment el Clar País. No sabia que era de Jacques Brel. Jo em pensava que estava parlant cantant una cançó de l'Espriu o una cosa així d'important. I estava cantant una cosa molt important, que és el Clar País.
Sí, sí.
Adaptada, molt ben adaptada, perquè, és clar, si penses que el Clar País, el Brel, la va escriure per un país tan ombrívol com és
Bèlgica.
Sí.
I ho adapten a un país tan lluminós com aquest, i els sants pintats amb trasfort que ens està remetent les nostres pintures romàniques. És a dir, vaig quedar meravellat. Vaig quedar tan meravellat que li vaig anar a dir hola al seu camerino, vaig trucar a la porta, anirà, em dic Enric Major, i ella ja m'havia vist a teatre, dic, ja ho sé qui ets. I a partir d'aquí ja vaig formar part del seu col·leguisme.
De la seva vida.
I de la seva família artística, diguéssim. I això va ser per mi una revelació inoblidable al seu Clar País.
Aquesta cançó deies tu que la interpretarà Marina Rossell.
Sí, sí. Hi haurà moltes sorpreses, com... I n'hi haurà una que no us la desvetllaré.
I que l'Oriol sap.
La sé, però...
Que només us diré el nom del protagonista, que és el Cuní. El Cuní farà una cosa diferent.
No cantarà?
No t'ho diré pas ara.
Potser ballarà claqué.
Potser
surt vestit de vedet.
Potser.
I haurem d'anar-hi.
Haurà de venir.
Haurem de venir a veure Núria Feliu al Palau. I, Oriol, com vas caure tu amb aquest projecte, no? Perquè...
Mira, jo en aquest projecte hi caic de la mà, evidentment, de l'Enric, també del Francesc Viladiu, qui és qui ens ha ajudat a fer tota la coordinació artística, de producció... És a dir, és l'home de la paciència, diguéssim, d'aquest projecte, però sobretot també perquè tinc un lligam amb la Núria Feliu, que és, a banda de... Jo sóc guionista, però a banda d'això he fet de mal músic en uns quants discos, i un d'ells és un disc que vam fer amb en Pau Guillemet, amb en Guillemino, en el que agafàvem fragments de cançons dels anys 60, precisament d'aquest pop català o pop a la catalana, que l'Òscar Dalmau també ha compilat en diverses ocasions, i agafàvem només trossets de cançons i en creàvem unes de noves, i el que fèiem era unir artistes d'aquella època, com el Francesc Burrull, la Núria Feliu o la Lita Torelló, amb gent que ens agradava d'avui dia, que també les cantessin conjuntament, com l'Ernest Crosats de la Iaia, com el Joan Colomo, la Núria Graham, etc. I la Feliu va venir a cantar. I la vam gravar en un petit estudi l'estudi que jo tinc a casa, i realment jo a partir d'aquí vaig conèixer la Núria i vam fer dos concerts, un concert a l'Auditori de Barcelona i un concert al Canet Rock, que jo crec que hi ha nanos que ara deuen tenir doncs 25, 28 anys, que encara deuen pensar qui són aquesta gent que han pujat a l'escenari, però van portar la Núria Feliu al Canet Rock.
Que bo.
I llavors això va ser molt xulo. I també vaig poder experimentar que era conèixer a la Núria Feliu professional, perquè és molt simpàtica, però és molt tossuda.
Com és? A veure, com era?
Gravar amb ella és una sensació de dir que aquesta dona sap el que fa. Perquè en aquell moment, que ella ja era gran i, diguéssim, que no tenia la veu que tenia, evidentment, quan era jove, però tenia molt clar què podia fer i què no podia fer. I, per tant, ens va dir, molt bé aquesta cançó, però jo aquesta tesitura no hi arribo, això ho vull fer d'aquesta manera...
Tenia
i,
clar, eh?
No. Ella, de cop, va... Nosaltres érem els productors i creadors del disc, però va començar a comandar, tenia molt clar, i de cop comença a cantar, i jo me recordo mirar-nos al Pau i dir, però quin tempo té aquesta dona? O sigui, de cop, potupum, pitipim, potupum, va fer dues preses i va dir, això ja està. I realment, és que ja està. O sigui, era el que podia fer, però alhora era molt exigent, perquè a la que veies que hi havia alguna cosa en la que ella podia fallar, a la que ella podia quedar allò en evidència, que no era exactament com m'ho tenia al cap, fins i tot de les lletres, de dir, això què vols dir quan dius això? Perquè llavors ho interpretaré d'una manera o d'una altra. Per tant, era una gran intèrpret en aquest sentit.
Ostres, però és que fort, perquè ella donava també la sensació de no improvisar, no? Però que potser li anava amb aquest caràcter de ser tan natural, no? Que semblava que tot...
S'ha d'assejar molt la naturalitat. Vull dir,
sí.
No?
Sí.
És així, Enric, sí. O no?
Sí, exactament com ho esteu explicant. És perquè, ja dic, però ella ve del teatre.
Yeah.
I el teatre només es pot arribar a estrenar si es passat moltes hores assajant. I llavors sembla que tot normal,
sí.
Tot flueix, t'estimes, no sé què, et mates, i tothom creurà,
sí.
Creurà en aquella ficció. Doncs per mi això també ve de la formació teatral. A més de que ella, aquí a Sants, amb la senyora Prunera, ja anava, i coincidien amb en Carreras, anaven a aprendre a tocar el piano de petits.
És veritat.
Solfeig i piano. De petits.
Mm.
Vull dir que això no és una cosa improvisada, dir, ah, mira, em posaré a cantar ara que em trobo guapa i estupenda. No. Venia d'un aprenentatge seriós.
Fixa't que el que explicava l'Oriol, veies al costat del Guillemino, vols que escoltar la Pols i l'Era?
Mira, de veia sota l'Escardal Mago, que també cantava. I que sota l'Escardal, sí.
Le llamaven El Fiera.
Un petó.
És interpretació.
És interpretació.
Sí. Us heu fixat aquí que fa una cosa que cap català ja fem? A la vora.
Sí, sí, les feia fricatives totes.
Les
sí.
ve baixes, sí. Va i les diu i les notes. Això no ho fem ningú ja, eh?
Mestre Virgili, nosaltres que el tenim a l'influenciador lingüístic del moment, no saps com ens infla el cap. No, però està bé. No,
però és cert que ara sentia això i pensava, quins nassos també la Núria, que, de dos friquis com jo i el Guillemino, que li portem aquesta cançó que era... Com,
sí, com va néixer això?
Això gràcies a l'Òscar Dalmau, que ens va fer de padrí, diguéssim. Però alhora perquè la Núria era molt atrevida i va dir, la cançó m'agrada, i està així. No, però després alhora també era molt respectuosa, perquè això, quan ho van portar en directe, anàvem amb molts músics, i ell era molt respectuós amb els músics que l'acompanyaven. O sigui, no es comportava com una professional i no com una diva. I era una diva. És a dir, quan arribava als llocs, veies que també inspirava molta simpatia, però alhora molt de respecte, cosa que altra gent no fa.
Sí.
I ella l'aprofitava, perquè era, jo crec que era molt viva i molt llesta, almenys el que jo intuïa que anava fent. Clar, jo i el Guillemino el que fèiem era molt mirar-nos-ho des de fora, perquè per nosaltres allò era com estar vivint una pel·lícula, no? Però alhora, amb els músics, ostres, els hi parlava, els no sé què, i tenia un respecte molt, molt, molt fort per la professió.
Però, perdona, Oriol, que vau fer un videoclip?
Sí, vam fer un videoclip, que va ser una tarda bogíssima, perquè era una mica com ens passarà en el concert d'aquest dimecres, que és com una ocasió única en el que podíem trobar-nos tots per fer una sessió de fotos. I llavors, aquell dia vam fer dos videoclips i una sessió de fotos amb 15 músics. I la Feliu i la Lita Torelló estaven allà doncs, com si no passés res. I vam pujar a la Núria Feliu i a l'Òscar Dalmau a sobre d'una vespa. De fet, va ser una idea que se'm va ocórrer a mi imitant precisament un... un videoclip del Johnny Hallyday i de la Sylvie Vartan, que ells estan com en una espècie de croma dolentíssim dels anys 70, llavors els van posar un croma de Barcelona a darrere de la Núria i de l'Òscar Dalmau, i l'Òscar Dalmau, clar, ell va dir que era el somni de la seva vida, que era portar en Vespa per Barcelona a Núria Feliu.
Com vacaciones en Roma, no?
Tal qual, com vacaciones, sí, exacte.
Tal qual,
exacte.
Tal
sí, sí, exacte,
ara
jo mateix.
Ara els estic ensenyant la imatge és així, del videoclip, i era així, és així, eh?
Va ser molt boig, va ser molt boig, no ho tornaria a fer mai més. No sé si l'Enric tornaria a fer un concert com el de dimecres, perquè quedarà molt bé i serà, sobretot serà una festa, no, Enric?
És una festa,
com serà
una festa.
Com el definiríeu? O sigui, perquè la gent es pugui fer la idea.
D'entrada hi ha dues formacions orquestals.
Això.
Hi ha una Big Band i una Copla, completes. És a dir, que més músics a l'escenari del Palau no hi caben. I que això és molt insòlid. I això serà, doncs, tot molt fluid, perquè ha de ser molt fàcil. Com ho feia ella? Doncs ho portem corrent des de fa mesos, eh? Però el resultat, si ens surt bé, serà que tot ha fluït i ha sigut molt fàcil.
Això és una cosa que l'Enric tenia com molt aquesta obsessió, ho tenia molt en ment, de dir... aquests homenatges poden ser un pal, i que presentes, vinga, i ara que surti aquest, que surti l'altre, i estàs allà 6 hores, i al final dius, bueno, a quina hora s'acaba això? I l'Enric va dir dues coses. Una, que quedi clar què volem dir de la Núria, que és tot això que hem estat explicant en aquesta entrevista, i posar en valor la seva figura com a professional, etc etc. I per altra banda, que sigui divertit, que sigui fluid, que sigui com eren els seus espectacles, no?
I es ha donat... La casualitat, jo crec que o l'atzar, o vés a saber, o la Núria, que ens envia alguna cosa guapa, perquè ha sigut tot molt fàcil. L'Oriol i jo no ens coneixíem.
No, de res.
No ens coneixíem?
No, ens vam conèixer el primer dia, amb una videotrucada.
Una videotrucada,
i després quedem un dia i en parlem d'això, en tot cas. Però vaja, l'Enric, no havíem treballat mai junts i no sé si ni tan sols tenia la meva referència. El meu nom va caure allà.
No, la referència sí, però...
Però no ens coneixíem de res, de res. Ens hem conegut ara fa uns mesos. I és cert que hem treballat com si haguéssim, portéssim, fos el 17è projecte que fem junts. Vull dir, ha sigut molt fàcil.
El mateix amb l'Esteve Molero.
Amb l'Esteve Molero igual, que és el director musical.
El director musical.
Els arranjaments.
Ha sigut una delícia treballar amb ell. I amb tothom. L'altre dia vam estar assajant amb la Copla a Girona, i, esclar, va ser una alegria. Bueno, i quan sona la Copla, és que la veritat...
Enric, ens emocionarem?
Jo crec que en molts moments hi haurà emoció, però no sortirà ningú plorant, eh? No. La Feliu no li hagués agradat.
Sí, com creus que la Feliu, no?
No, a mi m'agradaria veure el públic tota l'estona així, amb un somriure. M'agradaria que fos així. No m'agradaria, ni li hagués agradat a ella, que fos una cosa transcendent, yeah, una cosa seriosa o ni dramàtica. No. El món Feliu l'hem mirat de respectar al màxim. Al màxim. I això, si pot ser que ho estigueu escoltant i veient amb un somriure agradable, Això serà la fita que haurem aconseguit.
I el millor homenatge, no?, que se li pugui fer. Escolteu, i ara, deixeu-me, és que no vull que marxeu i sense preguntar-vos, ara que estem aquí al barri de Sants, l'estació de Sants, ja sabeu que aquests dies va sortir la idea de posar-li Montserrat Caballé i...
La idea del PP. Tenen una afició, aquesta gent, a batejar les coses.
Sí,
perdona, que t'he corregit.
No.
Em semblava que es havia de dir d'on procedia això.
Ho has dit perfecte, Enric. I el poble... va sortir i va dir, a veure...
Si us plau. Home, a Barcelona, diguéssim, ja s'ha imposat un nom d'un aeroport, que no discuteixo si veu malament, però sí, en tot cas que no l'ha triat ningú del país. I en el cas de l'estació de Sants, és que, vaja, té un punt de ridícul, però igualment ja pots posar el nom que tu vulguis a les coses, que les coses no tenen aquell nom.
No,
vull dir, ja està.
Però li semblaria bé a la Feliu tenir el nom de l'estació de Sants, Enric?
Jo crec que sí, jo crec que... A veure, la Feliu és una dona que estava encantada de tenir una geganta.
Clar.
L'espectacle que li vam muntar als seus 50, 70, 50 anys de professió i 70 d'edat en el Liceu, i ja tenia la geganta, i li vaig dir, doncs això només pot ser acompanyat, no vull escenografies, les escenografies seran els gegants de Catalunya. I van ser els gegants de Catalunya voltant la seva geganta. Mm-hmm. Per tant, ella aquestes coses... I li feia il·lusió, i tant, si li diguessin l'estació de Sants o una avinguda. I em sembla que ja li tocaria, eh? Em sembla... Això ho dic des d'ara. Però amb ella li faria molta gràcia, i tant.
I tant, que sí. Escolta, deixa'm res preguntar-li a l'Oriol, i ara sí que ja acabem, no? Perquè, clar, l'Oriol, tu treballes demà a l'Òscar Dalmau, a la competència.
Sí, amb l'Òscar som família, et pràcticament.
Et farà cas amb el guió?
Sí, espero que com cada dia, és a dir, en un 90%, i després l'altre 10% ja li deixo a l'Enric que el controli. No, sí, sobretot perquè té l'Helena García Meller al costat, que el farà creure, jo crec, i per tant, i si se'n van, que sigui divertit, però que sigui ràpid.
I tant. No, i tant. A mi no em fan por, aquests presentadors.
Que... Serà meravellós.
Ho faran molt bé, i a més, és que... És el que diu l'Enric, ha sigut tot tan fàcil com fàcil ho feia la Feliu a l'hora de fer les coses.
I els dos saben molt bé qui és el personatge. Per tant, encara que no hi hagués guió, estic segur que dirien coses interessants, però hi ha el guió, i per tant, i tant, se l'estan estudiant.
L'haureu de tornar a fer, eh? Jo crec que en un dia quedarà...
Jo no dic res, jo sóc el guionista.
Enric.
Dispara no, el guionista.
No, crec que una producció així és molt difícil d'allargar. És molt difícil, tant de bo, però és molt difícil pensar això. Pensa quina quantitat de gent estem movent.
No, fem una cosa. Primer que passi, i després, si s'ha de repetir, que segur que serà un èxit, llavors ja en tornem a parlar. Enric Majó, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Encantat de la vida.
I a l'Oriol de Balanzó, que és guionista també d'aquest acte d'homenatge que tindrà lloc aquest dimecres 15 de maig a les 8 del vespre, si no? És a les 8 del vespre el Palau de la Música.
A les 8 del vespre, que ningú pateixi. A les 10, sopant.
Escolti, queden entrades, vull dir que...
Sí,
no?
però que corrin.
Que corrin,
sí.
Afanyeu-vos, si voleu veure aquest clar homenatge a Núria Feliu al Palau. Que vagi molt bé,
Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies.
És el goig de tornar-vos a veure. És el goig o potser l'emoció. Per mi és amic igual aquell que està allà dalt com el que seu al rengle principal. Ja us he reconegut, amics que m'heu vingut a veure. Ja us he reconegut, ja veig que amb l'amistat puc creure, vostè que em va animar quan jo vaig començar i tu que em vas fer un autògraf pel carrer. A tots els que heu vingut, ja us he reconegut.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que passen de 4:45 de la tarda. Ja sabeu que el Fabricació Pròpia no volem perdre de vista el món en el que vivim i el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora, més enllà de les nostres fronteres i també dins de les nostres fronteres. Comptem aquesta hora amb l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, el professor Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Encantat, com sempre que estic aquí. Bona tarda.
Molt bona tarda. Has arribat i has dit una frase ja.
Ai, escolta, això era fora del directe. Això formava part del...
Però et volia preguntar, eh?
Ah, bueno.
Primer de tot, a veure.
A veure, què hem de fer?
Què vas fer la nit?
Home, doncs, anar a dormir a l'hora que tocava, una mica més tard de l'habitual, segurament.
Sí.
Mentre es veia els resultats, evidentment, sí, sí.
Per tant, vas seguir la nit electoral.
Sí, sí, això sí. Normalment sí que ho faig, eh? Alguns dies fa més besar que d'altres. A vegades és cansat, però el bici t'hi porta, diguem-ne.
Escolta, però, a veure, jo no diré res. O sigui, però, espera't, perquè ara ja les nits són més curtes de les nits electorals,
aquí
eh?
Aquí sí. Aquí sí, perquè es compta molt ràpid.
Es compta molt ràpid, eh?
Aquí sí, d'altres països no. D'altres països se'n van a dormir, i l'endemà s'aixequen i comencen a comptar, i amb calma, eh? Quin dia passa?
Any empeny.
Exacte.
Què hem de fer? Quins escenaris creus que... O sigui, què creus que passarà?
Jo crec que està tot obert. I, per tant, tot obert vol dir que tot és factible,
sí. Incloent
una repetició electoral, segons he llegit algun lloc, ara no em facis exactament on, crec que cap al 13 d'octubre. Però, de moment, tot és factible, no? I també crec que ara estem en aquells moments propis de... que acaba de passar i tothom està com molt més tens, i també suposo que d'aquí unes setmanes, un mes i mig, doncs es veuran les coses diferents, o després vindrà les europees i tothom es posarà molt nerviós pels resultats de les europees. Hi han molts factors damunt de la taula que fan que jo crec que tots els escenaris siguin oberts. Des d'un tripartit, encara que es digui que no, a un govern de PSC amb abstenció d'Esquerra, amb un govern de Junts amb abstenció de PSC i repetició electoral. Crec que tots els escenaris hi són.
T'esperaves l'anunci d'Aragonès d'aquest matí?
A veure, respecte al que va dir ahir la nit, podia ser aquest matí, podia ser demà passat.
Sí. Pues,
per tant, no era d'estranyar, i a més s'ha de partir de la base de que aquests resultats electorals han sigut un desastre per Esquerra, això no ho amaguen ni ells.
Ah, bona patacada.
I a més, clar, resultat de la iniciativa seva. És a dir, clar. Ell com a president és qui va convocar les eleccions anticipades, no? Llavors, fos ell o fos qui l'assessorés, perquè té molt a veure també amb els que t'assessoren, doncs és evident doncs, que van errar. Partint de la base que quan tu convoques eleccions ho fas perquè creus que això t'afavorirà, no? Per tant, aquí hi ha hagut un error estratègic de primera volada.
Claríssim,
i després no hi ha hagut la capacitat, diguem-ne, de vendre el seu projecte, i per tant, jo crec que ha fet allò que és lògic i que és normal, que no estem gaire acostumats en aquest país, jo crec que en aquest sentit doncs se li ha de reconèixer, i que a part d'això ja ho va avançar ahir, de fet, molta gent diu doncs que ell ja volia fer ahir la nit, però que se li va demanar doncs que es prengués les coses amb calma, que hi hagués la reunió d'aquest matí de l'executiva, i una altra cosa és ara la lluita interna dins d'Esquerra, doncs, a veure què passa, no? Perquè hi haurà dues escoles, els que voldrien pactar per un tripartit, els que no voldrien pactar amb un tripartit, i tota una redefinició, doncs, de la governança interna, que mentre Esquerra ha tingut el govern i les coses li anaven bé des d'un punt de vista de projecció de poder i tal i qual, doncs tot això estava tancat, i ara hi ha qüestions de successió, d'orientació, i segurament aquells sectors més crítics, com a qualsevol partit que hi ha al món, doncs ara aprofitaran aquest context per intentar imposar-se. És un clàssic de l'evolució de tots els partits polítics. És a dir, seria molt estrany que després d'una davallada com aquesta, doncs un partit mantingui el mateix lideratge que ha tingut fins ara, no?
T'ho pregunto tu, Manuel. Que, clar, els governs de coalició... Solen acabar les legislatures? Vull dir, hi ha algun...
Home, a Europa, sí, sense cap problema. Sí. Aquí tenen... No és que sigui un problema, és una realitat. Nosaltres votem com s'ha de votar. És a dir, com vota Europa, com voten els països avançats. No dic que s'hagi de votar perquè siguin positius, sinó com és la gent... El que està esdevenint normal, que és una gran pluralitat, no? Que això dificulta molt la governança, no? Però, clar, el problema és si hi ha cultura de pacte o no hi ha cultura de pacte. Jo crec que aquí no hi ha cultura de pacte, i, a més, en el cas de Catalunya hi ha un element diferencial, que és la qüestió vinculada a procés, però independència, antiindependència, que crea el que se'n diu un clivatge, no? Crea una trinxera difícil de travessar en aquest sentit. Si aquí ens trobéssim en una situació de fragmentació o d'alta polarització del Parlament, però no hi hagués la qüestió d'independència pel mig, segurament seria molt més fàcil de reconstruir algun tipus d'acord, no? Tot i que també hem de veure com les passen magres a Holanda quan han de formar govern, que de moment no se n'han sortit, com les passen magres a Bèlgica, a vegades han arribat a trigar un any i mig a generar govern. Per tant, estem en un context on tu veus a Finlàndia, on tu veus a Dinamarca, on tu veus a Suècia, o molts països on el partit que se'l crida a formar govern és aquell que treu el 18,9 i el segon ha tret 18,7, i per aquells dos punts doncs condiciona qui està cridat a intentar-ho, no? Però també és cert, aquí ho hem vist, també hem vist que per uns centenars de vots a Lleida, doncs l'opció factible de tripartit o no, doncs ara sembla ser que sí, tot i que hi ha qui diu que fins que no tinguem el vot exterior, perquè hi ha balla de tants pocs números, doncs no ho tinguem tancat, no ho sabrem exactament. Per tant, jo crec que depèn de la cultura política que cada país té. Nosaltres tenim una cultura política diferent i més tenim un fet polític diferent. Si Catalunya ho fes amb clau, doncs els eixos tradicionals, esquerra, dreta, i bueno, els elements nous que hi puguin haver, jo crec que seria més fàcil que es conformessin unes majories. Però a Catalunya hi ha la qüestió nacional pel mig, amb un procés que encara està molt damunt de la taula, molt candent, on encara tenim gent que està a l'exili, on el mateix persona que ha quedat segon
candidat està
exiliat al sud de França. Per tant, Catalunya no està en una situació normal i, per tant, no es pot pretendre que la política gestioni de manera normal. No? Una altra cosa és com estarà d'aquí uns anys.
I tu creus, ja anem cap a l'exterior,
Anem cap a l'exterior. Jo vinc per l'exterior.
Tu vens cap a l'exterior.
Exacte. No cal que sigui l'espai sideral, com deien alguns. Pot ser més terrenal, però...
Faré una darrera, l'última pregunta.
Fes. Ara si la puc contestar.
Segur que podràs. Què tindrà a veure amb aquesta cultura dels pactes que dius tu ara, que ara s'haurà d'activar? Madrid, què hi ha de dir? Quin paper jugarà? Quin paper creus que hi pot arribar a jugar?
Home, jo crec que a Madrid, entenent com Moncloa, que són dues coses diferents, tot i que està a Madrid, però Moncloa és una cosa, Madrid normalment, quan a mi se'm parla de Madrid, és més una bombolla mediàtica, institucional, política, bastant particular i que condiciona molt la política a nivell de l'estat espanyol. Jo crec que Moncloa tindrà un paper molt clau, perquè Moncloa i, per tant, el Partit Socialista a nivell de l'estat espanyol, el que veuen que passa aquí, el principal funció del que passa aquí és estabilitat a Madrid. No canvis aquí. Per tant, si ells poden tirar endavant de que Illa aconsegueixi d'alguna manera per ell ser president i en paral·lel, doncs, a Madrid no hi ha inestabilitat, evidentment que ho faran, però si han de triar, tenen claríssim que triaran, que és Moncloa, no? I bé, jo no em vull ficar on em demanen, no? Però jo hi vaig veure unes cares de, per dir-ho fi, d'alegria continguda per part d'aquells que van guanyar les eleccions quan van sortir. Quan tu vas veure que sortia a la cúpula del PSC, tu veies unes cares que no eren les cares que, especialment alguns personatges, que no posarem noms, que més aviat no semblava que les haguessin guanyat, aquelles eleccions, no? O una alegria molt continguda. Ho feien, doncs, perquè ja són de talant moderat? Bueno, potser sí, si ens hem de creure que és això i tal, no? Però com que tenim aquesta tendència una mica malèfica als catalans de sempre buscar-hi dos o tres peus al gat, potser és que preveien un escenari molt complex o potser és que havien rebut unes instruccions, no ho sé, això és hipotetzar, no? Però sí que estranyava, no?, la relativa austeritat amb la que es va celebrar el que se suposa que és una victòria històrica, no? Perquè si tu guanyes per diputats i tu guanyes per vots, hauries d'estar d'eufòria desbordant, no? I els que estaven a baix estaven eufòricament desbordats i els que estaven a dalt estaven molt més continguts.
Hem parlat amb l'Emilio Morenati. Avui la Harke ha fet la digestió amb ell, que és l'autor de la imatge de la cúpula del PSC, amb Salvador Illa rient, Això sí,
Home, escolta, fins i tot riuen els que perden, si m'entens. Vull dir que... I també d'altres, tu veies com amb alguns que pujaven... Sempre que pugen a l'estrada, sigui el partit que sigui, sempre hi ha aquelles lluites per posar-se al darrere del que parla, no? Hi havia un partit ahir on més aviat es fugia per estar darrere del que parla, no? Que era molt significatiu, no? Però molt més transparent del que segurament haguéssim volgut, no? Per tant, la imatge, doncs, val més que mil paraules. Escolta, mira, és el que té...
Bueno, professor Manonell.
I les votacions... Sí.
Deixem aquí?
Sí.
Parlem de la sacsejada al taulell internacional.
Sí.
Clar, és que fa poques hores que ho hem sabut, que Vladimir Putin destituïa el seu ministre de Defensa i bé, ja es tracta d'una en si sorpresa i un moviment polític més remarcable des de l'inici de la invasió d'Ucraïna.
En clau russa sí que ho és. La qüestió és a què respon. Perquè un dels mecanismes clàssics de gestió del poder al Kremlin és que les coses es fan a un temps diferent. És a dir, tot indicaria que la sortida de Shoigu del Ministeri de Defensa vindria vinculat a que la guerra no va tan bé com els russos fan veure que va, tot i que tot indica que sí, perquè els mateixos ucraïnesos estan aquí demanant ajuda desesperada perquè, si no, els russos els trencaran el front. També pesa de que la guerra, en, tot, en qualsevol cas, l'inici de la guerra no va anar com se li havia vengut a Putin que aniria, punt número 1. Punt número 2, ens n'hem oblidat quasi, però l'estiu passat doncs vam veure una situació surrealista al voltant del dia de Sant Joan amb un amotinament de l'exèrcit rus en contra precisament del ministre de Defensa per part del senyor Prigozhin, que després també va tenir un accident, però no el va tenir la setmana següent, el va tenir unes setmanes més tard. No? Per tant, la forma de gestionar el poder al Kremlin va així. Dic, ara tampoc el farem caure al mateix moment, el farem caure més tard. També és cert que no fa gaire es va detenir un dels, que ja no ho era, viceministres de defensa més propers a Shoigu, per corrupció, però no per corrupció al nivell de corrupció normal russa, sinó per un nivell de corrupció molt escandalós, no? I per tant, doncs, és cert que hi ha hagut un s'ha apartat Shoigu de la direcció central del Ministeri de Defensa, se'l col·loca en un espai irrellevant, com la presidència del Consell de Seguretat. Jo entenc que aquí sí que hi ha hagut una voluntat d'apartar-lo, però tampoc de posar-lo en una situació extrema, perquè segurament és una persona que sap masses coses i que deu masses favors, etc etc. A partir d'ara jo sí que vigilaria molt quan em dutxés, si jo fos ell, diguem-ne, perquè a Rússia aquestes coses passen, però el que també s'ha de tenir en compte és que la persona que entra, per mi és més significatiu qui entra que no pas,
qui surt. I clar, i la persona que entra.
Exacte, l'Andrei Belousov,
Sí.
Sobretot ell és un economista, no? I quan estàs posant un economista per dirigir el Ministeri de Defensa, segurament el que això indica...
Què vol dir? Sí.
Que tu estàs reaccionant a la percepció de que el conflicte s'allargarà molt més del que tu tenies previst. Perquè per una banda veus que finalment, en contra del que tu preveies, Estats Units ha aprovat una ajuda de 60.000 milions de dòlars per Ucraïna, que la Unió Europea també ha aprovat tal. Per tant, Ucraïna tornarà a tenir capacitat de defensar-se. Rússia haurà de mantenir l'actual esforç econòmic, que és al voltant del 30 o 40% del pressupost anual rus en aquests moments es dedica a defensa precisament per la guerra ucraïna. I es posa una persona que s'assegura o que s'ha d'intentar assegurar que l'economia russa sigui capaç de mantenir aquest esforç sense que es desplomi, no? I, per tant, la percepció que hi ha aquí és que hi ha una perspectiva de guerra que s'allarga. Segurament s'allarga més del que ells preveien. Potser des del Kremlin es preveia que si no arribava l'ajuda russa, no arribava l'ajuda americana, però ara... En qualsevol cas, amb l'ajuda que ja s'ha anunciat per part d'Estats Units, doncs les eleccions no són fins al novembre. Del novembre fins que no prengui possessió el president dels Estats Units no estem fins al gener de l'any que ve. Per tant, tot aquest recorregut hi és. I llavors, segurament aquí veiem una combinació d'un personatge que estava desgastat al seu lideratge per una campanya militar que no funcionava, per tot el que havia significat el desafiament de Prigozhin i la pràctica incapacitat del Ministeri de Defensa de controlar-ho, etc, amb unes necessitats més imperioses, diguem-ne, de protegir i reforçar l'economia russa davant uns desafiaments que s'allarguen.
Bueno, deixem preguntar-te també, perquè ara tu deies a Shoigu que vigili.
Bueno, ho he dit, per posar una mica de salsa, diguem-ne.
Ja ho sé. Però no, et volíem preguntar què poden fer. O sigui, poden tornar a fer vida normal fora de la política?
És que no l'abandona la política, aquest senyor. Aquest senyor se'l posa de cap del Consell de Seguretat rus, que és un dels posicionaments amb més influència i més poder a dins de Rússia. Per tant, no se'l descarta. Se l'aparta de la centralitat de la gestió de la guerra... A més, se sap que des d'un punt de vista militar tampoc ell era el principal responsable, i el general Gerasimov, que és el cap de les forces armades, que és el que està més vinculat al dia a dia, i en canvi el ministre de Defensa té una funció més política dins del govern i de gestió de tot el complex industrial militar, etc. Per tant, se l'aparta, doncs, perquè és evident que no funciona i perquè el seu entorn doncs dona mostres d'un excessiu nivell de corrupció i perquè hi ha unes necessitats i perquè el context d'aquesta aprovació de l'ajuda d'Estats Units doncs posa un nou paradigma, segurament el que ells estaven estudiant, però ells se'l situa en una posició de màxim... És a dir, si Shoigu, que segurament sap moltes coses i li ha fet molts favors a Putin i a tot l'entorn, perquè Putin és ell qui mana, no? Però, diguem-ne, el Kremlin és...
acompanyat.
És una marmelada molt grossa, diguem-ne. Hi ha molta gent que hi participa i suca i es fan rics i tenen poder, doncs si se l'hagués volgut apartar, se l'hagués pogut abaixar molt més, no? Llavors, se manté en alguna posició, també no per una qüestió d'equilibris interns, no? Perquè Putin també té els seus equilibris interns i tampoc vol... Si estigués desqualificant molt això, algú s'estaria desqualificant ell mateix, no? Per tant, si aquest senyor ho ha fet tan malament que l'he de posar, l'he d'allunyar tant i he trigat tant a fer-ho, és que jo també ho he fet malament, no? Per tant, bueno, dins unes dinàmiques molt diferents de les nostres, que són les de gestió del poder Kremlin actual, doncs això implica un canvi, implica una estratègia de Rússia doncs, que veuen que això s'allarga i pel motiu que sigui, que jo desconec, doncs, hi ha la dimensió econòmica que ells volen treballar, però tampoc sense fer trencament.
No és que vulgui trencar de...
No.
Perquè és que vull... Mira, primer, saber... O sigui, ens queden res, 9 minuts.
Molt bé.
Professor Manonelles, llavors, primer, vull saber... perquè ja vas entrar, vas fer la digestió amb la Harge, valorant les mobilitzacions universitàries, aquestes mobilitzacions pro-palestines d'estudiants a algunes universitats dels Estats Units, també a casa nostra. Uh-huh. Vull saber la valoració que em fas i vull parlar amb tu d'Eurovisió.
Hombre, bueno, doncs jo no la vaig mirar, també t'ho dic. Vull dir que no sóc dels que es miren Eurovisió, per tant, jo et puc donar algun concepte, algun context... alguna cosa, però bueno, han passat coses.
Han passat coses.
Però per on comencem? Per Eurovisió o comencem per...
No, comencem per les mobilitzacions pro-palestines.
No, a veure, jo bàsicament el que veig és que és cert que ara estem en un nivell que sembla que als Estats Units això comença a baixar-se per cansament o per repressió directament o pel que sigui. Ara veiem que això està creixent a nivell europeu i el que sí que veiem, doncs, bàsicament és un context on veure, hi ha una percepció d'un creixent aïllament des del punt de vista de l'opinió pública internacional respecte a Israel, que jo crec que Israel creia que amb tot el que va passar a Iran, doncs això seria una espècie de baló d'oxigen, que potser va ser un baló d'oxigen d'uns dies o d'unes setmanes, però que això no es dona, i que en qualsevol cas, més enllà de l'efecte que puguin tenir específicament a cada lloc, on realment hi pot haver un impacte important d'aquestes mobilitzacions, no tant de cara a Gaza, sinó de cara a un procés electoral com és el d'Estats Units. És a dir, hi ha molts analistes que consideren que aquestes protestes li poden acabar costant...
A Biden.
La reelecció a Biden. Hi ha precedents amb les protestes del Vietnam, on també hi havia un candidat demòcrata. En aquest cas es va haver de retirar perquè va veure que no era factible tirar endavant, no? Per tant, són unes protestes que estan tenint un impacte molt profund i que no sé fins a quin punt també ha obligat a Biden a moure alguna fitxa més de les que estàvem movent últimament respecte a tota la qüestió aquesta de si frenava alguns dels enviaments d'armament cap a Israel o no, però realment és una situació molt complexa i on les ratlles que es travessen no són gens clares, no? Perquè sembla ser, doncs, que Netanyahu fa mesos que va dient que intervendrà Rafah. Fins ara la comunitat internacional ha sigut capaç de frenar-lo. Però ara que semblava que hi tornaven en sèrio, Estats Units l'ha avisat per activa i per passiva, per dalt i per baix. Fins i tot li ha posat uns límits del que podria fer, no podria fer.
No.
Netanyahu diu que ell farà el que cregui que ha de fer. Mm. I, per tant, això ha sortit aquest warning de dir, bueno, doncs, escolta, comencem a frenar amb molt comptagotes, perquè diu, potser frenem un enviament de 3.500 projectils, que són importants, però que no té res a veure amb tota l'ajuda, però que és una forma, diguem-ne, d'intentar apretar. I sabem que això, doncs, en certs sectors del Partit Demòcrata, doncs, ha sigut recollit, doncs, com un moviment bastant positiu, quan es parteix de la base, i Blinken, si no ho va dir avui ho va dir ahir o abans d'ahir, tornava a fer una crítica pública de que Israel no estava complint amb el que s'havia acordat amb els Estats Units, d'assegurar la protecció dels civils en el cas que hi hagués una invasió de Rafah, perquè els Estats Units va dir clarament que ells estaven en contra de la invasió de Rafah, que no comptessin amb els Estats Units per aquesta invasió, però com que veien que seguien endavant, també es van pressionar a Israel, doncs, perquè proposés algun tipus de mecanisme on es pogués protegir els civils, cosa que Israel no va fer. A més, vam tenir tot el sainet, per dir-ho així, finament, que no té res de sainet del debat a l'Assemblea General, i l'ambaixador triturant israelià a la Carta de Nacions Unides, que li va sortir al revés el que ell volia fer veure que estava passant, no? I, per tant, és una situació especialment complexa de cara a una suposada invasió que no acaba d'arribar mai, i que el dia que arribi jo tampoc sé exactament què solventaran, no? Perquè ara com ara, un dels problemes més seriosos que té Netanyahu és que ell no ha sigut capaç de complir el que va dir que faria, que seria acabar amb Hamas i alliberar els hostatges. N'han alliberat 2 o 3 i sabem que se n'han... O sigui, els que s'han alliberat en base a l'acord que es va fer, diguem-ne, on mitjançava Qatar i d'altres, no? Aquests sí que es van alliberar. Quan s'ha estat a punt de fer un segon acord, aquest segon acord mai ha acabat de resultar, i si l'exèrcit israelià n'ha rescatat uns quants, aquests són molt pocs, i en canvi sí que sabem que de resultes de moltes accions de l'exèrcit israelià i del conflicte que s'ha desfet, molts hostatges han resultat morts, no? Per tant, ni ha sigut capaç de lliurar hostatges o de lliurar-ne significativament per iniciativa pròpia,
bueno,
I dues, tampoc ha sigut capaç d'acabar amb Hamas. I tres, està generant un context d'aïllament internacional com feia temps que no es veia,
passava.
No?
Tres minuts. Eurovisió.
Què passa?
No vas veure res.
Pràcticament res. No? Jo d'Eurovisió...
Tampoc calia veure molt, Jo t'haig de dir que ho vaig seguir, en part de l'equip.
Jo, és que, ara, i a més us toca, és que si no...
Però, escolta'm, tampoc.
Jo és que recordo quan era petit, que això sí que s'acabava el món, i era divertit, de veure, sobretot quan era francès, no veiem ni 3 points, tot això. Però jo ja fa molt temps que no... Ho sento, vull dir, no, que ningú se m'enfadi.
No, home, no. Clar, geopolíticament, no sé si... O l'entreteniment és també una eina política, en
home,
aquest cas.
Evidentment.
Com
claríssim.
Què ha passat?
No, i a mi m'inter... O sigui...
Sobretot per l'actuació d'Israel,
A veure, en el cas de l'actuació d'Israel és claríssim, no? Perquè aquí ha jugat tothom. Vull dir, hi ha hagut les protestes massives als carrers, hi ha hagut una operació, diguem-ne, de seguretat brutal per part del govern suec. Hi ha hagut quelcom que jo crec que està passant i que també és preocupant, que ratlla la limitació de la llibertat d'expressió. I, a més, hi ha hagut situacions surrealistes, no? El que organitza això, que és la Unió Europea de Radiodifusió, la European Broadcasting Union, que això sí que m'interessa a mi com a institució, fins i tot ha arribat a prohibir la bandera de la Unió Europea a dins dels actes de la com es diu,
de
l'Eurovisió.
Sí.
Llavors, dius, home, si precisament la Unió Europea de Radiodifusió es va crear per crear un sentiment d'unió entre els països europeus, arribar al paroxisme de que es prohibeix la bandera de la Unió Europea, avui mateix hi havia a Brussel·les i s'han queixat la presidenta de la Comissió Europea, molts alts representants, o fins on hem arribat, doncs, que estiguem en aquesta situació. No? Per tant, és evident que la visibilitat que dona Eurovisió en un context com l'actual, doncs, s'hi ha jugat, i s'hi ha jugat molt fort, els que han muntat les protestes, els que han intentat protestar una miqueta perquè no els fessin fora, o perquè ens entenguem també a Israel, no? Que ja no només participava via Israel, sinó que també participava via Luxemburg d'una manera bastant curiosa, etcètera, etcètera. Per tant, això és més que evident. I és evident que en un context com l'actual, el poder tou, el soft power, és un element determinant. I un dels que jo a classe sempre dic, elements que determinen que Estats Units encara tingui un paper predominant a nivell global, és la capacitat de projecció que té a través del soft power, a través de Hollywood. És a dir, hi ha països que estan creixent molt econòmicament, que estan guanyant molt poder, com sigui la Xina, sigui la Índia, siguin altres, però la seva capacitat de projecció de poder tou és molt baix, no? Per tant, això és un dels grans àmbits on avui es juga a l'escac internacional. No?
Ho haurem de deixar aquí, professor Manonelles.
Cap problema.
D'aquí 15 dies tornem-hi.
I... Vinga, va, amb Eurovisió o sense?